Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
El Parlament de Catalunya ha aprovat avui una llei per evitar un buit legal que fins ara permetia allò de feta la llei, feta la trampa. Els propietaris de pisos havien trobat en els lloguers de temporada l'escletxa per esquivar el topall del preu del lloguer que es va aprovar l'any passat, el 2024. Finalment, avui s'han regulat aquest tipus d'arrendaments, els de temporada, també els d'habitacions, en una normativa pionera a tot l'Estat. Sílvia Paneque, la consellera d'Habitatge, en cantava les virtuts.
Protegint l'habitatge habitual amb més claredat normativa, més capacitat d'execució, més garanties per la ciutadania.
Tapar aquest forat que permetia als propietaris continuar cobrant preus abusius pels lloguers ja ho va intentar el govern de Pere Aragonès la passada legislatura, però no se'n va sortir, justament perquè el PSC s'hi va abstenir. Però la vida, com la política, fa moltes voltes i Salvador Illa va acabar pactant el seu compromís de tirar endavant aquesta regulació dels pisos de lloguer de temporada a canvi dels suports d'Esquerra i els Comuns a la seva investidura. Avui, finalment, la llei s'ha acabat aprovant amb els vots a favor dels grups d'esquerres i amb el sí, però, de Junts, que només ha donat suport a una part de la llei i que ha llançat aquest dard.
Estem qüestionant el model fracassat dels partits que han jugat amb les polítiques d'habitatge, en alguns casos per justificar la seva existència, com els Comuns.
El PP ja ha anunciat que portarà la nova llei al Tribunal Constitucional. Veurem, doncs, si amb aquest canvi legislatiu s'aconsegueix frenar la bogeria que es demana per llogar un pis o bé si, com denuncia a la dreta, s'espantarà els propietaris i encara hi haurà menys oferta de pisos de lloguer.
Catalunya al dia.
A parlar d'habitatge dedicarem bona part d'aquest Catalunya al dia d'aquest dijous 18 de desembre. Analitzarem la lletra petita d'aquesta llei. També sabrem com ho veuen els uns i els altres, els propietaris i els llogaters. I, a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Us explicarem que mentre uns quants no es poden permetre pagar un pis, ni de compra ni de lloguer, d'altres se'n fan construir un amb tots els luxes, per si de cas.
Sí, perquè des que va començar la guerra ucraïna que ha crescut la demanda de búnkers a casa per protegir-se.
Pisos petits, uns 30 metres habitables, tenen cuina, tenen bany, tenen lliteres, tenen ràdio, tenen telèfons satèl·lits.
Una de les empreses referents al sector és de Caldes de Malavella, la Selva.
I té, alerta, un any de llista d'espera. Serem també a l'assaig d'Ovo, l'espectacle de Cirque du Soleil. Avui obre la seva gira europea a Tarragona.
I és l'únic lloc de tot Catalunya on es podrà veure. En Ricard Buigas s'ha pogut parlar amb els responsables del circ i també amb alguna de les artistes que hi participen.
Mi nombre es Lola, tengo 23 años, soy de Argentina. Bueno, yo hago de escarabajo y hacemos aerial cradle, como un trapecio para entender un poco mejor.
I avui coneixerem en Llorenç Pedrals, té 91 anys i és fallaire d'honor. És un home conegudíssim a Bagà, a l'Alt Berguedà.
Aquí, cada nit de Nadal, s'hi celebra la Fia Faia, una festa ancestral que fa el recorregut de Bagà a Sant Julià de Cerdanyola amb uns manats d'herbes enceses, les faies.
Quan el sol, pum, s'amagat de penyellats, es fa la foscor. Doncs nosaltres fem la claror encenent les Fia Faies. Tots baixem, que pràcticament es converteix en una serp de foc.
I ens fixem també en les carreteres per saber si aquesta hora hi ha algun problema per circular. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs si tenim alguna complicació bastant puntual per accidents, a la C32, a Premià de Dalt, direcció Barcelona, 3 quilòmetres de cua, i a la P7, al Papiol, en sentit sud, tot i que ja s'està retirant. També veiem que s'està començant a acumular cua, la mateixa AP7, també en sentit sud, a Santa Perpètua, però en principi sense problemes, i una derivada dels aiguats d'ahir continua tallada a Alcanar per inundació, la TP3318, cap a la Nacional 340.
I després dels aiguats d'ahir, que ara deia la Txell, avui, bonança, Francesc Mauri, a tot arreu?
Sí, bona tarda. Bonança. La bonança, però, és sinònim de boira, perquè és estancament, matí ple de boira a molts indrets de Catalunya, cel gris, ambient fred, i bonança en forma de sol i de suavitat. De fet, deixem enrere les boires del matí, van a menys aquesta tarda, poden tornar la propera matinada i demà al matí, i tarda, per tant, més assolellada i amb més bonança, tot i que el termòmetre queda tocat en aquests indrets on la boira ha estat present i que encara en algun raconet es manté.
I quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia arribaran els esports també. Eudald Serra, què explicarem? Bon dia.
Doncs bon dia. Primer de tot, ara a la 1 de començar a Suïssa el sorteig a tot el quadre d'eliminatòries de la Champions femenina. Un sorteig on el Barça sabrà quin pot ser el seu rival als quarts de final i que sortirà d'un d'aquests quatre equips que han de jugar als vuitens: el Madrid, la Juventus, el Wolfsburg o el París. L'Uni Girona continua fent una Eurolliga femenina de bàsquet gairebé immaculada. Ahir va guanyar la pista del Flams Carolo francès i segueix liderant el seu grup en aquesta segona fase. L'Atlètic Lleida de futbol vol incorporar uns 6 jugadors en aquest mercat d'hivern, amb la prioritat de reforçar la línia defensiva. El primer fitxatge, Carlos Cobó, es va presentar ahir i ja podria debutar aquest dissabte. I a la Superliga de voleibol, el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona va perdre ahir clarament davant l'Almeria per 0-3 i continua sense cap victòria i com a cuer de la categoria. Els tarragonins tanquen l'any dissabte contra el Manacor.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. Són la 1 i pràcticament 6 minuts. Comencem. Catalunya al dia. Doncs comencem així. El Parlament ha aprovat la llei que busca posar fi al frau dels lloguers de temporada i d'habitacions. Alguns propietaris han aprofitat fins ara aquestes modalitats de contractes per esquivar els topalls dels lloguers que preveu la llei que es va aprovar l'any passat. Anem, doncs, cap al Parlament, on s'ha aprovat aquesta llei pionera a l'Estat. Jordi Corbalan.
A partir d'ara només es podrà firmar un contracte de lloguer de temporada si és per a ús vacacional o turístic. Quan es tracti de lloguers per feina, estudis o tractaments mèdics, els contractes hauran de ser ordinaris, és a dir, hauran d'estar subjectes als topalls que marca la llei. En el cas del lloguer d'habitacions, s'estipula que la suma del preu de cada cambra no podrà superar el lloguer màxim de tot el pis marcat per l'índex de referència. També es blinden els pisos de protecció a les zones de preus tensionats perquè, quan caduqui aquesta qualificació, no passin al mercat lliure mentre hi hagi emergència habitacional. La nova regulació s'ha votat amb els vots dels partits d'esquerres. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha defensat els canvis.
Perquè l'habitatge torna a ser un dret i no pas una font d'angoixa pels nostres conciutadans.
Junts s'ha desmarcat dels aspectes nuclears de la llei i el PP ha anunciat que la portarà al Tribunal Constitucional. Sentim la diputada juntaire Glòria Freixa i la popular Àngels Esteller.
La regulació és necessària, però si es basa en la contenció de rendes, creiem que pot arribar a ser contraproduent i fer desaparèixer aquest tipus de contractes.
Nosaltres sí que presentarem un recurs d'inconstitucionalitat.
Els grups d'esquerres han celebrat la votació amb retrets a la bancada de la dreta. Parlen Esther Capella, d'Esquerra, Susana Segovia, dels Comuns, i Laura Vega, de la CUP.
Vostès, aquesta part de la bancada, vostès legislen i treballen per la minoria.
És una victòria de que en aquest Parlament, per primer cop en molts anys, s'escolta el sindicat de llogateres, s'escolta la PAC.
Avui podem estar una mica contents, però també profundament decebuts, perquè ahir vam fer història. I història va ser el desnonament massiu, més gran de 400 persones que estan al carrer.
Representants d'entitats que defensen el dret a l'habitatge han aplaudit des de la tribuna de convidats la nova regulació dels lloguers.
Tot això el dia que aquesta llei s'ha aprovat, ha tirat endavant i, naturalment, era molt esperada pels col·lectius que defensen el dret a l'habitatge, però en canvi, no ha agradat gens en sectors com els dels agents immobiliaris, que lamenten que el mercat ha perdut un segment que feia molts anys que funcionava i que, segons diuen, ja evitava el frau. Sara Riera, des del Parlament, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, el sindicat de llogateres se'n felicita, però adverteix que si el govern no posa a treballar aviat el cos d'inspectors que va prometre, la llei no es complirà. Txema Escorça, portaveu.
També una crida cap a l'administració que aquesta llei només es podrà complir si estan a sobre, si inspeccionen, si es sancionen, perquè, si no, aquesta regulació no serà efectiva. I, per tant, cal que sigui efectiva, que hi hagi inspeccions i que hi hagi sancions.
La presidenta del Col·legi d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, està convençuda que no calia aquesta regulació per evitar el frau. La veu com una mesura coercitiva i dubta molt que això generi més oferta de lloguer residencial.
Estem perdent una tipologia contractual que ha funcionat des de fa moltíssims anys. És una modalitat que estava perfectament definida jurisprudencialment, que tenia una finalitat i un objectiu. Doncs ara ho perdem. Què passarà i com impactarà? Potser aquesta oferta se'n va a la venda,
Doncs aquesta mateixa llei també dona ara les eines perquè la Generalitat tiri endavant tota la transformació urbanística que farà falta a Catalunya per poder construir-hi els 214.000 habitatges a què es va comprometre el president Salvador Illa en el debat de política general ara fa 2 mesos. El govern ja ha identificat 179 àrees repartides per tot el país on aixecar tots aquests pisos des d'ara fins a d'aquí 20 anys, Sara.
Sí, aquesta estratègia és créixer de manera ordenada i planificada en sectors que encara estan o bé pendents de planejament o bé sense urbanitzar. La majoria ara són sols que s'han de convertir, per tant, en solars operatius. L'Incasol és qui se n'ocuparà conjuntament amb els ajuntaments. Les àrees que s'han identificat són de tot arreu on hi ha una alta demanda d'habitatge. Estem parlant de Barcelona, Tarragona, Girona i també Ponent. Sílvia Paneque, consellera d'Habitatge.
Ens identifica els sectors possibles de transformació de sol a solars, els prioritza, aquells que ens poden proporcionar bosses d'habitatge de 1.000 habitatges cap en amunt i impulsa totes aquestes accions per convertir-los en solars llestos per edificar.
D'aquests 214.000 habitatges compromesos, la meitat seran assequibles i costaran uns 8.000 milions d'euros a l'administració. La xifra d'aquests 214.000 s'afegeix als 50.000 habitatges protegits que ja va anunciar també el govern pels pròxims 5 anys.
Des del Parlament, Sara Riera, gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
La 1:11, una de les derivades d'aquesta crisi habitacional és, i ara ho sentíem que sortia també en aquest debat al Parlament, el desallotjament que es va fer ahir de l'antic Institut B9 de Badalona. Mig centenar de persones continuen acampades davant d'aquesta nau que va estar ocupada durant 2 anys i que ahir els Mossos van desallotjar. L'Ajuntament es manté ferm i reitera que no els atendrà mentre el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, denuncia deixadesa de funcions per part de l'alcalde Xavier García Albiol. Les entitats socials han començat a fer un cens de les persones desallotjades. Podem anar cap a Badalona, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
Quina situació hi ha ara aquí a la B9?
Doncs és una imatge molt dura, eh? L'entrada de la B9 està custodiada policialment, però just a l'altra banda del carrer, en aquesta esplanada que queda a tocar de la C-52, de la C-32, trobem aquesta munió de gent que ara mateix, doncs, veiem com es renten amb garrafes d'aigua i s'apleguen al voltant de fogueres parlant entre ells sense ser atesos i sense tenir un lloc on anar. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reiterava que no es farà càrrec d'aquestes persones. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, l'acusava de no exercir les seves funcions.
Jo soc molt solidari, govern d'Espanya, però que siguin els ajuntaments o que siguin els veïns qui resolguin aquesta problemàtica. Doncs miri, en tant que Badalona, nosaltres ho tenim clar que no anem amb aquesta línia.
El senyor Albiol ha fet una deixadesa de funcions. En aquest àmbit ha fet una deixadesa de funcions. Aquí tothom hem complert la nostra feina. El govern d'Espanya ha fet el que li tocava, la Policia Nacional ha fet el que li tocava, els Mossos d'Esquadra han fet el que li tocava, la Generalitat de Catalunya i Drets Socials ha fet el que li tocava. Però el que li tocava a l'Ajuntament de Badalona, sobretot al senyor Albiol, on està? Més enllà de fer discursos d'odi...
La Madur és un jove que ha passat la nit aquí, també al matí, a l'esplanada, recrimina també a l'alcalde la seva actitud.
Él no tiene corazón, no tiene... Nunca ha viajado, nunca ha sabido, nunca ha hecho una vida. Si no ha hecho su política hablando hasta que sea Albiol, pero no es nada. Mañana puede ir a buscar otro trabajo él mismo. Pero nosotros estamos aquí, joven, buscándose la vida.
Recordem que de les 400 persones, només 16 han rebut assistència dels serveis socials de Badalona.
I dèiem, Miquel, que les entitats estan començant a fer un cens d'aquestes persones que hi van ser desallotjades. Com ho fan? En què consisteix això?
Sí, Carles Segués és portaveu de l'entitat. Ens ha explicat que intenten agrupar-los segons les seves necessitats per facilitar-los l'assistència dels serveis socials.
Que ens surten alguns grups humans, no? Com, per exemple, hi ha alguns casos d'extutelats, hi ha casos de dones en situacions precàries, àrees especials, hi ha casos de demandants d'asil, persones amb què ja podríem dir que estan regularitzades totalment a nivell administratiu i fins i tot laboralment estan treballant, però els seus ingressos no arriben per poder llogar cap habitatge.
Mentrestant, ara ha arribat una desena de tendes de campanya que s'estan plantant. També han arribat algunes donacions d'aliments que s'estan cuinant a terra amb foc.
Doncs Miquel Jarque, amb l'assistència tècnica de José Antonio Rodríguez, gràcies des de Badalona, bon dia.
Molt bon dia.
I l'Ajuntament, en aquest cas de Barcelona, assegura que està atenent la possible afectació que pot comportar a la capital catalana aquest desallotjament massiu d'ahir a Badalona. Des del govern municipal s'insisteix que cada ajuntament és responsable de trobar solucions a aquest fenomen. Unes declaracions que ahir ja sentíem que deia l'alcalde Jaume Collboni. Anem cap a l'Ajuntament, Anna Escurà. Bon dia.
Bon dia, Estel. Tant la comissionada d'Afers Socials, Sònia Fortes, com la regidora Raquel Gil s'han referit a aquestes 400 persones. Creuen que segurament es mouran i asseguren que tenen dret a fer-ho. L'Ajuntament de Barcelona, han dit, està observant com avança aquesta situació.
Entenem que no pertoca a Barcelona com a municipi generar ara una resposta cap a Badalona. Justament el que pertoca és parlar amb cadascú de com podem generar respostes a cada territori.
Creiem que Badalona ha de ser una part fonamental d'aquesta resposta, però no l'única. Igual que estem demanant que en el cas de Barcelona, Barcelona ha de tenir un paper fonamental, però no l'únic. Entenem que és una qüestió que fa molt de temps que dura i que hi ha una planificació amb aquest desallotjament que hauria d'haver permès o ha de permetre que Badalona, conjuntament amb les administracions supramunicipals, doncs planegin també una possible resposta al que hi ha.
Aquesta reclamació, per cert, que la resposta sigui més global a l'hora de buscar solucions i encarar el sensellarisme a cada territori, és de fet una de les peticions que s'ha fet avui en la presentació d'aquesta taula del sensellarisme.
Aquest posicionament de l'Ajuntament de Barcelona sobre el cas de Badalona arriba el dia que s'ha impulsat aquesta taula pel sensellarisme a 24 hores d'un ple extraordinari de Barcelona sobre, també, centrat en aquest fenomen creixent.
Amb la col·laboració de diverses entitats de la ciutat s'organitzaran 4 grups de treball. La comissionada d'Afers Socials, Sònia Fuertes, els ha explicat.
Els grups de treball són dades i recompte, amb una mirada molt analítica, qualitativa, no tant només quantitativa, espai públic, xarxa i circuits d'atenció, amb una mirada molt posada en els circuits d'atenció, i aquí necessàriament passarem també per respostes complexes d'atenció integral, social i sanitària i d'altres, i també lluita contra la porofòbia, perquè malauradament ara mateix creiem que és una prioritat.
Demà, a 9:45, hi ha un ple extraordinari impulsat per Junts i Comuns que precisament tractarà sobre el sensellarisme, en el qual Esquerra també presentarà propostes. Avui, la regidora Raquel Gil ha assegurat que la taula està oberta a tots els grups municipals.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 10 persones, majoritàriament a Barcelona, que haurien facilitat 134 empadronaments fraudulents. Manel Laborda, bon dia.
Bon dia. Les detencions es van fer dilluns arran d'una investigació que va començar per les sospites a ciutadans del Baix Maresme que rebien cartes del CatSalut a nom de persones que no residien al pis. Durant la recerca policial es van detectar fins a 19 empadronaments en un mateix domicili. Els agents acusen els detinguts de cobrar entre 450 i 800 euros per persona que empadronaven. La investigació assegura que s'haurien falsificat contractes de 20 pisos a Montgat, Tiana, Vilassar de Mar, el Masnou, Premià de Mar i Tallà. Els arrestats estan acusats de falsedat documental, usurpació d'identitat, estafa, un delicte contra els drets dels treballadors, contra la seguretat social i una altra pertinença a grup criminal.
I us parlem ara d'un sector molt específic que ha anat a més, sobretot des que va començar la guerra a Ucraïna. Ha augmentat la demanda per fer-se un búnquer a casa, a sota casa. Una de les empreses referents del sector és de Caldes de Malavella, a la comarca de la Selva, i té un any, 12 mesos, de llista d'espera. Girona, Núria Peraire, tu hi has pogut parlar amb aquesta empresa i què t'han explicat?
Hola, bon dia. Doncs que és un sector molt exclusiu en què cuiden molt la confidencialitat dels clients, però ens han concretat que són persones amb un alt poder adquisitiu. Penseu que cada búnquer costa uns 200.000 euros i normalment els fan en cases de luxe que tenen prou terreny. Un búnquer és un habitatge soterrat, ben aïllat per no passar fred ni calor, ha de tenir un bon sistema de ventilació que sigui capaç de filtrar elements químics, un dipòsit d'aigua potable, generadors elèctrics, bateries de liti i l'entrada està camuflada. Així són els que ofereix l'empresa Búnquer Zona de Caldes de Malavella. El seu fundador, Esteban López, ens ha explicat que tenen unes parets gruixudes d'uns 45 centímetres i, a més, ells hi afegeixen una paret de plom per protegir-los d'una bomba nuclear.
És una vivenda sota terra. El mateix, que la gent es pensa molt que és un búnquer, és només un garatge que tens unes parets molt gruixudes i un parell de llums. No, no. Nosaltres ho fem decorativament i amb arquitectes i tinc una decoradora que sembla que està en un búnquer i sembla que hi ha finestres amb la llum que hi posa.
Són búnquers pensats per tenir altres usos mentre no arriba una catàstrofe. Alguns clients li han demanat que els faci una sala de cinema, una oficina o fins i tot un camp de tir, una sala de jocs tipus casino o una gran caixa forta per guardar-hi obres d'art.
Jo te puc fer una oficina, te puc fer una sala de jocs, te puc fer una vivenda sota terra, que ja fem pisos petits, uns 30 metres habitables, tenen cuina, tenen bany, tenen lliteres, tenen ràdio, tenen telèfons satèl·lits...
Els constructors, de fet, ens diu, ja dissenyen les cases amb búnquers, com tradicionalment s'oferien amb l'habitació del pànic, aquelles habitacions on refugiar-se si entraven intrusos. Des del 2023, l'empresa n'ha fet 19. Tenen clients a tot l'estat i també a Alemanya.
Tenim llista d'espera de 12 mesos. Ja m'agradaria estar per tothom, però és que això és molt especial. Tens que estar per al client en cada cas que facis un búnquer, perquè requereix el 100% de l'atenció. Depèn de lo gran que sigui, estem 3 mesos, o 4 o 5, depèn.
Els impulsors d'aquesta empresa es dedicaven a la construcció, però amb l'inici de la guerra a Ucraïna doncs van detectar que augmentava l'interès pels búnquers privats. Aleshores es van anar a formar a Alemanya i van fundar la seva empresa especialitzada. La 1:20, deixem de banda l'habitatge i seguim amb altres qüestions. Des de primera hora del matí, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil estan escorcollant el laboratori de l'IRTA Cressa. Això és a Bellaterra, al Vallès Occidental, i ho fan per ordre del jutjat de Cerdanyola del Vallès, que investiga el brot de pesta porcina africana. Des que es va detectar el brot, va ser això a finals de novembre, s'han trobat 26 porcs senglars infectats, tots al radi de 6 quilòmetres que es va traçar al voltant de Cerdanyola. Des del govern es demana encara prudència per saber més sobre l'origen d'aquest contagi. Anem a Bellaterra, Purificació Barceló.
Bon dia. Més de 4 hores dura ja aquest escorcoll que s'emmarca en la investigació que fan els Mossos i la Guàrdia Civil sobre la possibilitat que el virus que ha causat el brot de la pesta porcina hagi sortit d'aquest laboratori, un dels 5 que hi ha dins els 20 quilòmetres al voltant de l'inici del focus. Aproximadament una vintena d'agents participen en l'escorcoll de les unitats d'investigació criminal, secció consum i la unitat de medi ambient dels Mossos i del Seprona i la UCO de la Guàrdia Civil. Un escorcoll que hauria ordenat el mateix govern, però que, segons la portaveu Sílvia Paneque, no determina que el laboratori sigui l'origen del brot.
Màxima prudència, forma part d'una investigació promoguda pel propi departament i pel propi govern, i, per tant, en aquests moments, com deia el president, no tenim cap dada informació que ens permeti ni negar ni validar.
Com la investigació és secreta, no ens han concretat en què consisteix l'escorcoll, un fet sobre el que especulava en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio la catedràtica de veterinària de la UB, Maria Àngels Calvo.
En termes generals, el que es pot fer, evidentment, és una revisió de tota la documentació que puguin tenir recollida a nivell de tot el que hi hagi en els ordinadors, tot el que són les, tot el que s'ha recollit, com a control de del que ha anat passant cada vegada.
Continua, doncs, aquest escorcoll dins la investigació policial per presumpte delicte mediambiental, una investigació complementària de la que fa el laboratori europeu que analitza si realment el virus amb el qual treballava l'IRTA Cressa és el mateix del detectat en els animals morts.
Catalunya al dia.
La zona dels ports a l'extrem sud del país es confirma com a pol pluviomètric de Catalunya, amb 6 dies a l'any de mitjana amb precipitacions per sobre dels 50 litres per metre quadrat en 24 hores. Aquesta dada surt del nou atlas climàtic del Meteocat, és un mapa de les temperatures i precipitacions que hi ha als diferents punts del territori i que retrata els canvis que experimenta el clima del país. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest atlas és una espècie de fotografia cartogràfica dels fenòmens meteorològics que tenim a Catalunya. Si ens fixem en el que diu sobre les pluges, destaca la constatació que la zona dels ports és on hi ha més dies amb precipitacions torrencials, per factors que sempre hi han sigut, però també com a conseqüència del canvi climàtic. Marc Prohom, un dels responsables de l'Atlas, ens ho explica.
Això és perquè té una configuració on les muntanyes estan molt ben orientades als vents de l'est o de Gregal, i això fa que puguin donar-se aquestes precipitacions, però això va lligat, lògicament, al canvi climàtic, a un mar més càlid i a una situació que potencia els extrems.
Els 110 mapes de l'Atlas també retraten les grans diferències que a nivell pluviomètric hi ha entre els diferents punts del país. Mentre als cims del Pirineu hi ha uns 50 dies de pluja o neu amb més de 10 litres per metre quadrat cada any, a la depressió central amb prou feina s'arriba als 10. La tardor és el 90% del país l'estació més plujosa. L'estiu i la primavera han perdut pes pel que fa a precipitacions i ja no ens queda cap zona del país amb equilibri pluviomètric, és a dir, amb pluja regular al llarg de tot l'any. Un últim apunt que ajuda a veure cap on anem és l'increment de la superfície amb característiques semiàrides amb precipitacions anuals per sota dels 400 litres per metre quadrat.
És una tendència i una tendència sòlida ja, i té conseqüències agrícoles indubtables, no? Perquè hi ha més estrès de moltes espècies de secà, juntament amb un increment de la temperatura.
Tot això de les pluges, però de les temperatures, què en diu aquest atlas?
Doncs constata una pujada d'un grau respecte a l'anterior període analitzat, el que anava dels anys 60 als 90 del segle passat. En aquell període la temperatura mitjana era de 12,3 graus i ara estem als 13,1. Les terres de Ponent i la Vall de l'Ebre concentren el màxim de dies amb més de 30 graus, uns 90 de mitjana, i el centre de Barcelona té el rècord de nits tropicals, més de 90 cada any per culpa dels efectes de l'illa de calor urbana.
Més coses, falten 4 minuts per 2:15. Tombat definitivament el projecte per fer un gran centre de curses d'hípica, d'automòbils i hotels a l'antic autòdrom de Terramar, a la comarca del Garraf. Estava promogut per un grup internacional, amb el vistiplau de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la Generalitat, que van aprovar una modificació urbanística per poder-ho fer possible. Doncs bé, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que l'any passat ja va dictar una resolució en contra d'aquest projecte, ara ha tancat definitivament la via judicial. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia, exactament. El projecte ha quedat rebutjat perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha admès els recursos que havien presentat el promotor, l'empresa franco-espanyola Grand Prix, i les dues administracions, Ajuntament i Generalitat. Es tanca així un llarg contenciós que les CUP del Garraf havien interposat contra un projecte que arrenca d'abans de la pandèmia en uns terrenys de 670.000 metres quadrats. Es preveia fer-hi una inversió de 20 milions d'euros amb epicentre a l'antic autòdrom construït l'any 1923 per fer-hi curses d'automòbils i que va ser el primer de l'Estat. Els contraris al projecte consideraven que tenia una alta afectació sobre el territori natural i agrari que envolta la Riera de Ribes. Ara se'n feliciten perquè consideren que s'ha aturat un projecte especulatiu i amb greus vulneracions legals. Esther Rodríguez és regidora i portaveu de UMP CUP Construïm.
Doncs hem rebut una molt bona notícia, estem contents. En tot cas, jo crec que tenim moltes coses celebrar també pel municipi, perquè guanyem no només amb temes mediambientals que són necessaris, sinó guanyem amb tipus d'economies que són més pròximes, més circulars i que donarien estabilitat al nostre municipi i no estacionalitat i precarietat laboral.
Queda un segon contenciós, però amb aquesta sentència consideren que ja no té sentit.
I els comuns denuncien l'Ajuntament de Cambrils, el Baix Camp i l'alcalde Oliver Klein per la compra de material policial israelià. La formació ha presentat una querella criminal per suposats delictes de prevaricació i malversació. Tarragona, Manel Sastre.
Hola, bon dia. L'origen de tot plegat és l'adjudicació del contracte públic per l'adquisició de 63 armilles antibales a l'empresa Guardian Homeland Security per un import de gairebé 49.000 euros. L'empresa explica al seu web que el material prové d'Israel, mentre que l'Ajuntament assegura que no han incomplert cap llei perquè l'empresa adjudicatària té la seu a Madrid. Els comuns ho consideren una maniobra prohibida pel Reial Decret 10/2025 que prohibeix la compravenda i contractació pública de material de defensa i policial d'origen israelià. A més, han registrat iniciatives per exigir l'anul·lació del contracte i sancionar l'incompliment del veto al comerç d'armes amb Israel, al Parlament i al Congrés.
I a punt d'arribar a 2:15, us expliquem també que els exàmens teòrics de conduir es podran continuar fent al Pirineu. La Seu d'Urgell i la Pobla de Segur s'han hagut d'adaptar al nou model d'examen perquè els candidats no haguessin d'anar a examinar-se a Lleida. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I quins canvis hi haurà, doncs?
Doncs el principal és que ara els exàmens inclouran uns vídeos en què els candidats veuran una situació de risc i hauran de triar què cal fer en cada cas, i això obliga a fer les proves en uns ordinadors tàctils connectats a una xarxa segura. Però mentre la DGT ha adaptat les seves seus, en el cas dels centres del territori com a la Seu i a la Pobla, ho ha deixat en mans dels ajuntaments que han hagut de condicionar els espais i posar ells els ordinadors. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
S'ha fet una aposta des de l'Ajuntament per poder respondre doncs, a aquest canvi de sistema d'exàmens de la DGT, que a més està molt bé perquè teníem clar que això no es podia deixar perdre, perquè l'altra opció és o anar a Pobla o anar a Lleida. Això era impossible. El que és la inversió ha costat uns 7.000 euros i els ordinadors han costat 15.000 euros.
En el cas de la Pobla, els ordinadors els han pagat les autoescoles, però l'alcalde, Marc Baró, creu que és injust.
El problema més gran és que els ajuntaments són els que ens han de fer càrrec de tot això, el que no hauria de ser. De la mateixa manera que a Lleida, no, l'Ajuntament de Lleida no posa diners a l'aula d'exàmens de la DGT, tampoc les hauríem de posar l'Ajuntament de la Pobla o l'Ajuntament de la Seu, aquí dalt al Pirineu, que al final és un greuge comparatiu per nosaltres.
En qualsevol cas, el nou sistema ja estarà llest al gener per als més de 2.000 exàmens que cada any es fan aquí al Pirineu.
Gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Els grafitis pintats als trens han afectat aquest any gairebé 1,5 milió d'usuaris per combois que s'han hagut d'immobilitzar. Això, segons explica Renfe. La companyia ha destinat més de 6,5 milions a netejar aquestes pintades, Quim.
En 11 mesos hi ha hagut prop de 900 incursions per cometre actes d'aquesta mena, tot i el reforç de seguretat als punts crítics de la xarxa, que són on s'estacionen els trens, i a les estacions de Montcada de Bifurcació, l'estació de França i la de l'Hospitalet. La directora general de Transports de la Generalitat, Susi Loez, recorda els efectes que té sobre el servei.
Al final, quan tens un problema de grafitis, acaba comportant o bé que un tren al dematí no pot sortir, o bé que un vehicle que hauria de sortir en doble composició acaba sortint en composició simple, o bé que hi ha un retard per culpa de que has de gestionar aquesta incidència, i per tant és un tema que nosaltres considerem com un tema de primer ordre.
Tot i que aquest any s'han pintat grafitis en menys trens que l'anterior, s'ha netejat una superfície total de 58.000 metres quadrats.
I les tarifes del taxi a Barcelona i l'àrea metropolitana s'encareixen de cara l'any que ve un 2,3% de mitjana.
La baixada de bandera s'apuja 5 cèntims i costarà 2,80 euros a les tarifes 1 i 2. El preu per quilòmetre serà de 1,35 euros els dies feiners i 1,66 euros els festius. El recàrrec per anar o sortir de l'aeroport s'apuja 10 cèntims i valdrà 4,60 euros.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs ara ens aturem un moment per fer un repàs a les notícies més vistes a la web i l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I amb els nostres amics dels Senglars, perquè fa molt que parlem aquí.
T'anava a dir, si feia molt que havíem parlat o no dels Senglars.
Cada dia, no, cada dia. No. Avui n'hem parlat.
De fet, no som nosaltres qui fa aquesta selecció, com saps, Estel, sinó que són els lectors de la web i l'app del 3Cat Info.
Senyal que interessa el tema.
El que estan consumint aquest tema, no? El senglar criminalitzat. És la interrogant que ens fem. És un animal ara en el punt de mira, però en aquesta informació si veureu que és un animal clau en els ecosistemes, d'entrada perquè és una espècie autòctona, que això és important recordar-ho, i que aquí el gran repte és tornar a equilibrar l'ecosistema, és a dir, que hi hagi menys menjar a l'abast dels senglars, per tant, hi haurà menys, diuen, que també hi hagi depredadors, com sabeu, ara no n'hi ha dels senglars, en fi, que aquesta peça és molt, molt interessant, veureu, a més, que el senglar, per exemple, és omnívor, que serveix tant per dispersar les llavors, com, per exemple, també menjar invertebrats, per tant, mantenir a ratlla, en aquest sentit, algunes espècies. En fi, que... I també obre camins, és interessant també això. Vull dir que...
No, està bé, i segurament...
En la lluita contra els incendis.
Que una de les hipòtesis és que darrere de tot això hi ha la nostra mala praxi, també, en relació amb aquests animals, oi?
El tema del menjar segur, està clar, eh?
Sí, sí. A veure, fa un any, de què parlàvem, Marc?
Mira, fa un any la idea era indignació entre els usuaris de la línia d'alta velocitat Barcelona-Girona pels retards continuats.
No n'hem parlat tampoc mai d'aquest tema, mai, mai.
No cal que un any després, tu què creus que estem, millor o pitjor?
Home, com a mínim igual.
Doncs com a mínim igual, segur. Hem parlat fins i tot amb la Núria Peraire, que va fer aquesta informació en el seu moment des de Girona, ens assegura que ara mateix hi ha una, diguem, com una mena d'iniciativa ciutadana que registra retards. Al mes de juliol ja n'hi havien 400, estem parlant d'alta velocitat només, Barcelona-Girona, i ara ja em diu que fins i tot arriben els 1.000 retards aquest any, per tant, la cosa no ha millorat, és una qüestió que s'ajunten diversos factors, diu Renfe, entre elles, per exemple, les obres de la Sagrera, que hi hagi molts més trens, no? Molta més oferta d'alta velocitat i també més viatgers i, per tant, estacions més col·lapsades, especialment l'estació de Sants.
Doncs molt bé, Marc, demà t'esperem a veure si hi ha millors notícies.
Molt bé, vinga.
Fins ara. Bon dia.
Catalunya al dia.
A l'Alt Berguedà està tot a punt per la celebració de la Fia Faia. Què és la Fia Faia? És una festa ancestral del foc que es fa a Bagà i a Sant Julià de Cerdanyola, la nit de Nadal. La nostra companya, la Nati Adell, ha anat a casa de Llorenç Pedrals, que té 91 anys, i que el motiu d'aquesta entrevista és saber més coses d'aquest fallaire d'honor tan popular a Bagà. L'escoltem.
Bé, doncs som aquí al pati del Llorenç, on té un munt de faies, que ja té a punt de la família. Llorenç, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia. Tot es trompa la família, fills i nets.
Amb quant temps prepara les faies?
Bueno, ara fa ja un mes que hi estic treballant, però, esclar, l'herba s'ha d'anar a collir quan toca.
On la troba? Perquè ha de buscar-la molt o és fàcil de trobar?
Mira, pràcticament és una mala herba. Els que tenen camps i horts i tot això no la poden veure. Però nosaltres la seguim perquè fem les falles, és clar que sí.
Les falles són altíssimes, eh? És a dir, em fan gairebé dues com jo, eh?
Bueno, agafen una, vull dir, no, home.
No pesa però massa. Això,
quan el sol, pum, s'ha amagat darrere de penyellats, es fa la foscor. Doncs nosaltres fem la claror encenent les filles falles. I aleshores tots baixem, perquè fa totes moltes lligues-agues, que pràcticament es converteix en una serp de foc.
Clar, vostè, aquesta imatge tan preciosa de la serpent de foc baixant de la muntanya, sí. En realitat vostè, com que tota la vida ha fet de fallaire, tampoc l'ha vist mai.
No l'he vist mai. Sempre he sigut protagonista, però he vist fotos i he vist vídeos. I és clar, com que sóc el més jovenet de tots, que vol dir el més gran, sempre em faran al davant. Jo obro camí i fins baix del poble.
Què és el que l'apassiona, diguem-ne, d'aquesta festa i quan va començar?
Mira, ja de petit, 10-12 anys, ja corria per davant del taller, el meu pare em feia una falla i llavors la cremàvem i ja està. Doncs ja des d'aleshores. Mira, et dic que la filla falla, l'estimo, m'agrada.
I què té de semblant o de diferent respecte a les festes del foc del solstici d'estiu que la gent coneix més de Pirineu?
Ells fan les falles amb troncs. Clar, nosaltres ho fem amb herba.
Però en realitat vostè és forjador tota la vida i ja ho era el seu pare i ja ho era el seu avi, no?
Jo sóc mecànic d'automòbils. La gran afició és de la forja. Ara he fet moltes coses. Mira, aquell fallaire que tens allà n'hi ha un. Llavors allà a sobre veurem una llum, paia pel terrat, que també és forjada. No sé, he fet moltes coses.
Perquè vostè ha estat molt involucrat en moltes entitats i associacions d'aquí, des de l'esquí, a l'esbart, sí, a la Unió Excursionista, sí. Al trial.
No, és la veritat, va ser el promotor de portar el trial aquí a Bagà i a Catalunya, perquè el trial encara no es coneixia.
Sé que és un apassionat de la muntanya, d'anar a caminar,
sí.
I ha fet coses grosses, també.
Pues mira, al Nepal hi he anat 4 vegades, he pujat un coll al Canglà, 100.400. Sempre sóc el més gran de la colla.
Com s'ho fa, això? Felicitats, no?
Sí, no està pas greu, mentre es pugui.
Jo el veig molt en forma.
No em queixo. Cada dia que surto a caminar, eh?
Quanta estona?
Un parell d'horetes, això, més o menys.
Molt bé. També va fer el camí de Sant Jaume, 800 quilòmetres, vostè tot sol, en homenatge a la seva senyora que va morir, eh? Quan en tenia 80, això.
Ah, això mateix. Mira, em va venir, quan va marxar la Maria Rosa, em va venir la d'això de fer el camí de Santiago, i la vaig fer. I et dic una confessió.
Quina?
El camí de Santiago, jo sempre dic que està regat amb les meves llàgrimes.
I encara s'emociona, eh, quan hi pensa.
Sí.
Bé, no sé si el tornarem a veure, no?, aquest any, un altre cop, amb la Fia Faia o no?
Home, això és el que espero. Mira, ja tinc la Fia Faia a punt, aviam si te l'ensenyo. Laia Llorenç, Adrià, Hombre, ¿dónde estás? Corazón. Avi Llorenç. Mira-la, la meva filla falla.
Doncs a disfrutar-la.
Sí, sí, segur que sí.
Ha estat un plaer conversar.
Gràcies a tu.
Fins la pròxima.
Molt bé.
Un plaer sentir-lo, doncs, en Llorenç Pedrals, aquest home de 91 anys, fallaire d'honor, encara amb tota aquesta energia i amb tot preparat per aquesta fia falla de la nit del 24, nit de Nadal.
Posa un plat més a taula, el foc cuina amb desig, hi haurà parla per se'ls dir.
I ara us proposem aquesta proposta original de l'Ajuntament de Sabadell, repartir entre adolescents i gent gran unes cartolines amb preguntes per generar converses interessants entre generacions durant els àpats de Nadal. És un full que es retalla en petits trossos amb tres interrogants i que pots adreçar a algú en concret, si vols, o bé posar-la sota un tovalló o que algú la descobreixi a l'atzar. Anem cap a Sabadell per conèixer més detalls d'aquesta curiosa iniciativa de l'Ajuntament. Marta Vallès, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè n'has pogut parlar amb alguns dels que participen en aquest projecte, eh?
Sí, amb l'Emma i la Verònica, de 13 anys, la Lídia, de 77, i l'Antonio, de 67, ens parlen de les converses entre generacions.
A mi m'agrada quan els meus avis m'expliquen coses sobre els meus pares quan eren joves, perquè a mi igual em renyen per coses que feien ells i després els hi puc dir, no em renyeu per coses que fèieu vosaltres també.
Es queden comparats, volguem dir, però tu feies això? Doncs sí, jo ballava el rock, pujava en moto i anàvem amb faldilla curta.
Per això la proposta de jugar amb les targetes pot ser molt distret aquest any.
És el peu per poder parlar, per trencar el gel.
No ho sé, no ho hem fet mai. Aquest és el primer any, ja veurem, però jo crec que pot ser divertit.
Ho doblegues, poses el nom de la persona on s'asseu cada un, tres preguntes, crec, per cada persona i on contestem.
Poses la targeta sense nom i no saps quina pregunta et tocarà. Està molt bé. Hi ha molts temes per parlar.
Quan deixes el trasplat, a les collons que contesti...
Els hem demanat de les 80 preguntes que entrin alguna.
Els avis preguntant-li com quedaven abans per sortir, si no hi havia WhatsApp, una cosa curiosa que la gent no sàpiga de vosaltres.
Si poguéssiu tornar a tenir 18 anys, què faríeu diferent o què faríeu igual?
Tres lleis que faríeu per aconseguir un món millor. Nosaltres els hi preguntaríem als joves si pensem que la vida d'abans, quines coses us semblen positives i quines negatives.
Va cridar l'atenció aquesta de què us fa il·lusió del futur? Qui us ha ensenyat la vida que cregueu que tothom hauria de saber?
I apoteosi final, amb el llenguatge dels joves, que també surt a les preguntes, gairebé encriptat.
Entre ells s'entenen, però que tu no hi entres per res.
Ella jura. Oh. Ella jura. És l'expressió, o també... Oc mañana. Tu vas a fer una cosa, però dius, oc mañana.
Sí, demà ho faig.
I mai la fas. Cringe. És com una cosa de vergonya. Vergüenza ajena.
Crash.
El teu crash.
Això què és?
És com... una persona que t'agrada.
Sí, com un amor platònic.
Si més no, aquesta proposta podria jubilar una figura molt típica dels àpats familiars.
El cunyau.
Doncs després de conèixer aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Sabadell per motivar converses intergeneracionals als àpats de Nadal i deixar, com deia la Marta, de banda el cunyat, us parlem ara del poble de Castellolí, a la comarca de l'Anoia. Allà, 650 habitants. Doncs bé, tornaran a tenir una botiga. S'anomenarà Cal Paret, com la que hi havia hagut fins fa 30 anys, i ara ja se sap qui la regentarà. Aquesta tarda, el ple de l'Ajuntament de Castellolí aprovarà el nom de la candidatura guanyadora entre les 57 que es van presentar per reobrir la botiga i començar un nou projecte, gairebé una seixantena, per tant, d'iniciatives. La guanyadora, segons us pot avançar 3 Catinfo, és Sandra Safont. Ella és de Matadepera. Ens en dona més detalls la Montse Gené Riba, corresponsal a la Noia.
Sí, doncs després d'un procés amb jurat que ha analitzat totes les propostes, s'ha escollit la de la Sandra Safont i el seu marit, que tenen dues ferreteries a Sabadell i Matadepera. Ella està il·lusionada i té clar què vol que sigui la seva botiga, el nou Cal Paret.
Creiem que no serà una botiga normal, serà un servei, serà proximitat i volem que sigui producte del territori. Serà un lloc de dinamització del poble, un punt on la gent gran podrà venir a tenir conversa, per dir-ho d'alguna manera.
També en declaracions a 3Cat Info, l'alcalde de Castellolí, Joan Serra, ha explicat que de 57 candidatures se'n van escollir 10 i finalment ha guanyat la de la Sandra, que rebrà una ajuda de 15.000 euros per poder comprar taulells, frigorífics i altra maquinària. I a més, la sessió de l'habitatge que hi ha just a sobre la botiga. Han rebut projectes de tot Catalunya, d'Espanya i d'altres països interessats a venir a Castellolí. L'alcalde explica com ho ha rebut el poble, acostumat a fer quilòmetres per anar a comprar.
Tots tenen moltíssimes ganes, perquè més enllà de la proximitat en la compra i poder tindre els productes del Parc Agrari de la Conca d'Òdena i del Parc Agrari de Montserrat, també hi ha una funció social, que és un punt de trobada, que avui, com que no el tenim, doncs la gent l'espera amb il·lusió.
Els projectes que han quedat finalistes, però no han guanyat, es proposaran a altres municipis que ho han demanat perquè també estan buscant poder reobrir les seves botigues.
A punt d'arribar a 3:15, el mes de gener reprendran les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta, a Tortosa. Fa un any que estan aturades. Les comissions de Patrimoni i Urbanisme de les Terres de l'Ebre han donat llum verda al nou projecte, ara sí. Jordi Barranca, ha calgut fer canvis, doncs?
Sí, s'han fet modificacions. Per exemple, no es farà el tan esperat nou aparcament, però tot entra dins el marge legal permès. Això permetrà agilitzar els tràmits i no caldrà, per tant, fer una nova licitació. Joan Castor Gonell, delegat del govern.
Tenim, per una part, un sistema de nova estructura basada en micropilotatges, que això té un import econòmic important, però també, com hi ha una planta que no es porta a terme, també hi ha una reducció. Per tant, vull pensar que els números definitius, i això és el que s'ha vingut treballant molt i analitzant, no superaran aquests percentatges.
En paral·lel a l'ampliació, es va treballant també en el futur hospital de referència d'aquí de les Terres de l'Ebre. Des de la plataforma que el reclama, veuen bé que reprenguin les obres de l'ampliació, però són escèptics. Sisko Laosen és el portaveu.
Després de veure la despesa que implica aquestes reformes, ens temem que no només aquestes reformes allarguen la possibilitat de tirar endavant un nou hospital, sinó que el deixen amb un stand-by, amb una situació de no resposta. No?
Recordem que el cost de l'ampliació de Verge de la Cinta puja fins als 45 milions d'euros.
Banquete!
I el Cirque du Soleil obre a les 8 del vespre la gira europea de l'espectacle Obo a Tarragona. És l'únic lloc de Catalunya on es podrà veure la producció, que també es representarà en ciutats com Londres, Lisboa, Madrid o Roma. En Ricard Buigas va tenir el privilegi de ser a un dels últims assajos.
Aquí, la cinquantena d'artistes que actuen a Obo estan ocupant en aquests moments tots els racons dels passadissos i sales que hi ha sota les grades de la Tarragona Arena Plaça. Veiem un grup d'acròbates que s'estan entrenant amb pesos, altres estan fent estiraments. També hi ha tècnics que es mouen amb pressa d'una banda a l'altra. Penseu que hi ha persones de 25 nacionalitats. Ara, aquí tothom parla en anglès. A veure, entrem a la pista. Només hi ha llum a l'escenari. Està decorat amb grans elements vegetals. 7 acròbates vestits de vermell estan assajant el número 1 Foot Juggling. Salten i grimpen per unes barres d'uns 6 metres d'altura mentre estan escoltant les indicacions d'un tècnic. Ens acostem a una de les artistes.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Lola, tengo 23 años, soy de Argentina. Bueno, yo hago de escarabajo y hacemos aerial cradle como un trapecio para entender un poco mejor. La realidad es que yo hice gimnasia antes, gimnasia artística en Argentina, y de ahí me llamaron para aprender la disciplina, porque la realidad es que no es una disciplina tan conocida, y lo que hacen es, claro, convocar gimnastas para que tienen una base como para enseñarles la disciplina, la técnica y todo.
És interessant, això que ens explica la Lola, perquè el Cirque du Soleil contracta molts gimnastes, fins i tot esportistes olímpics, per fer els seus espectacles acrobàtics. A veure, avancem per aquí. En una de les voltes que sostenen les grades hi ha instal·lades 6 rentadores. Jenny Mallet és la portaveu de la companyia que ens està acompanyant en aquesta visita. Diu que s'arriben a fer fins a una 60 de cicles de rentat després de cada funció. També veiem molts vestits d'insectes de tots els colors, Ales, potes, casquets. Jenny, hi ha dues modistes que estan arreglant algunes peces.
En anglès és okay?
Okay. Costumes are made in Montreal, Canada.
El vestuari es dissenya a la seu de Montreal, al Canadà,
per a cadascun dels artistes, però durant les gires fan acrobàcies molt complexes i hi ha un equip de 5 persones dedicat exclusivament a la cura, reparació i neteja de les peces de roba per garantir que es mantingui en bon estat. Volem que els vestits siguin bonics, però alhora funcionals, perquè els artistes puguin fer les acrobàcies i impressionar els espectadors.
Aquí, en definitiva, a la Tarragona Plaça el que han fet ha estat instal·lar com un petit poble ambulant, eh? Aquest espectacle està inspirat en Brasil, no?
OVO porta al voltant de 16 anys, es va crear l'any 2009. Hem fet diverses versions d'aquest espectacle, amb el qual ja hem fet gira a nivell mundial. Però l'estrena europea d'aquesta nova versió, creada fa menys d'un any, la fem aquí, a Tarragona.
In Europe, here in Tarragona.
Cal destacar que la companyia canadenca va portar els seus espectacles al resort de PortAventura, però mai havia estat a Tarragona, eh? Ara ja ho tenen tot a punt per convertir fins diumenge la Tarragona Arena Plaça en una colònia d'insectes en moviment.
I sentim música de Lluís Llach per parlar-vos de la 31a edició del Barnasants, el cicle de cançó d'autor, doncs bé, que homenatjarà Robe Iniesta i tancarà amb un espectacle de Montse Castellà. Però el tret de sortida serà el 27 de gener, aquest espectacle Llach, gener 76, 50 anys. Valèria Guareda, bon dia.
Bon dia, seran dos concerts, 27 de gener i 28 de gener, perquè el primer ha exhaurit entrades de seguida i el segon està a punt. Músics de diferents generacions repassaran el recital que es va veure fa 50 anys. El Barnasants entra en una nova etapa amb Marçal Girbau com a nou director, substituint Pere Camps, i ho fa amb aquest desig.
El que a nosaltres ens agradaria és que d'aquí 5 anys el Barnasants hagi aconseguit consolidar aquesta base que té de públic fidel, consolidar-la fins al punt que el Barnasants actuï de veritable prescriptor de propostes i, per tant, que el públic respongui per la marca, més enllà dels noms, de les modes, de les dinàmiques del mercat.
Catalunya al dia. Doncs va, anem cap a la proposta de sortida de cap de setmana amb en Gerard López, director presentador del programa d'excursions de Catalunya a Ràdio No Cal anar a Suïssa, també responsable de la web de sortides cap de setmana. Gerard, bon dia.
Hola.
Què tal, com anem?
Bé.
I avui, aquest cap de setmana, ens proposes anar on?
Al Pi d'en Xandri, a l'ermita de Sant Egidori. Això és una excursió vallesana, per entendre'ns, pel vessant nord de Collserola i tot el terme de Sant Cugat, si és que es pot anar a visitar.
Anava a dir, és una zona restringida o no?
Bé, jo va canviant sobre la marxa, en qualsevol cas, en el moment en què no ho sigui, tots cap a veure el Pi d'en Xandri a Sant Cugat mateix. Hem d'anar a buscar una plaça, la plaça del Rotary Club, que està situada en un extrem del nucli urbà i, com indica el seu nom, Rotary, és una plaça circular, per anar-hi rotant, saps? Tot i que en català...
rotar, eterna, sí, no?
Passa que en català rotar no és donar voltes, no, és fer un rot.
Ah, sí, d'acord, doncs...
En fi, feta l'aportació inútil de la plaça del Rotary...
Desactiva la teva pròpia broma.
Correcte. D'aquí en surt una bonica pista, ampla, i al cap de res, 500 metres, gairebé planers, en línia recta, per al gust de la consumidora Estel Batet, ja arribem a un lloc, al Pi d'en Xandri. I fins aquí la ruta, m'has demanat que fos breu.
Sí, home, però encara pots allargar. Tens un minutet 30 més.
Doncs
minut i mig.
T'explicaré que el Pi d'en Xandri és un elegant pi pinyoner de dimensions generoses que té uns 250 anys. Calculen que va germinar al voltant del 1774. Està apuntalat, això sí, per uns pals disposats al voltant del tronc. És un símbol de la resistència contra la urbanització desbocada que ens ha tocat viure. I saps una cosa? Hi ha una sardana que es diu el Pi d'en Xandri. Més coses del Pi d'en Xandri. Més d'una vegada ha estat a punt d'anar-se'n a prendre pel sac a favor de plans d'urbanització que, per sort, fins ara no han reeixit. Que duri.
I tant.
L'arbre té uns 23 metres d'alçada, el diàmetre de la soca fa uns 3,6 metres. Se'n diu Pi d'en Xandri perquè en Xandri era el nom del pagès que, en el seu moment, diuen, era l'amo del tros. I un afegit final. A mitjans d'aquest agost va perdre una de les branques.
Vaja, sí, recordo la notícia.
De fet, la més vistosa, ha quedat una mica guerxo. Però allà el tenim, amb els seus 250 anys...
Continua resistent.
Lluitant contra l'estrès hídric, les calorades, les sequeres i les bretolades. Visiteu-lo.
Doncs, Gerard, la setmana que ve ja no tindrem programa, però reprenem les excursions de cap de setmana a partir del mes de gener.
I tant.
I sobretot dir que és molt útil, que la gent, tothom qui les vulgui consultar, són al teu web, segurament.
Es poden visitar al web capdesetmana.cat i si aneu al Pi d'en Xandri, us aconsello una fotografia en què pots agafar el pi. A darrere es veu la diguem, de Sant Cugat, el monestir, i al fons Montserrat. Per tant, tens un pack fantàstic.
Elements primordials de la catalana terra.
Això mateix.
Fantàstic, Gerard. Doncs moltíssimes gràcies i bon Nadal.
Igualment.
Esports.
Ben puntuals, a la 1:54, esforç en desconnexió per les 4 demarcacions aquí a Barcelona. Au del Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça femení de futbol, després d'acabar ahir en el primer lloc de la lligueta de la Champions, estava molt pendent aquest migdia de saber quins rivals es pot trobar a la ronda de quarts de final.
Doncs sí, perquè fa tot just uns minuts que s'ha acabat aquest sorteig d'aquest quadre de la Champions femenina fins a arribar a la final. El Barça, com a primer de la lligueta, evita jugar els vuitens de final i els quarts, finalment, es creuarà amb el guanyador de l'eliminatòria que jugaran el París i el Madrid. Si el Barça superés aquests quarts de final, en unes hipotètiques semifinals, es creuaria amb el guanyador de l'eliminatòria Bayern de Múnich contra el guanyador de l'Atlètic de Madrid, Manchester United, dels vuitens. Això què vol dir, entre altres coses? Que els blaugranes evitarien fins a una hipotètica final equips com l'Arsenal, que és l'actual campió, el Chelsea, el Wolfsburg i l'Olympique de Lió, que són considerats dels equips més forts a Europa. Les blaugranes, com dèiem, van tancar ahir la lligueta de la Champions, precisament guanyant el camp del París per 0-2 i van aconseguir d'aquesta manera la primera posició. L'equip que entrena Pere Romeu ha fet una lligueta gairebé impecable, acabant imbatut amb 5 victòries i un empat.
Crec que hem fet una fase de grups molt bona, podem recordar partit a partit, però així partits... El primer partit contra el Bayern de Múnich va ser molt bo, després anem a Roma a fer un bon paper, ve el Leuven a casa, que era un equip molt enèrgic i crec que el traiem força bé, després anem a Stamford Bridge, un partit super exigent, tenim trams de tot, trams millors, trams pitjors, però és un dels grans d'Europa, i després acabem segellant la primera classificació amb els partits de Benfica i avui contra París, content.
No deixem l'actualitat del Barça, parlem ara del primer equip. No sé si tenies pensat el maig de l'any que ve anar a veure el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou.
Home, ja m'agradaria.
Doncs mira, t'haig de dir que s'han posat a la venda les entrades VIP Premium, VIP Premium, no les localitats
les normals. Les de la població general, diguéssim.
Sí, pel pròxim mes de maig, i tenen un preu de 4.000 euros cada entrada.
Ah, mira, fantàstic. Ni la Rosalia, això,
Fa l'efecte que no. Aquests preus no hi són.
En bàsquet, parlem ara de bàsquet, Eudald, el tècnic del Barça, Xavi Pascual, no li ha agradat gaire que el partit de l'Eurolliga davant del Maccabi de Tel Aviv s'hagi de disputar a porta tancada.
Sí, Pascual considera que el fet que hagin de jugar aquest partit de l'Eurolliga del pròxim dia 6 de gener, el dia de Reis, amb l'equip israelià a porta tancada, els perjudica d'una forma molt clara.
Ens perjudica, clarament ens perjudica. Jugar al Palau sense el nostre públic ens perjudica, com, per exemple, li va perjudicar l'altre dia el Dubai Basketball, que amb el seu camp és molt, molt fort i sense públic no ho va ser-ho tant. És una realitat.
Recordem que el Barça va anunciar que aquest partit es jugaria a porta tancada per motius de seguretat i que compensarà els socis i abonats i també qui hagi comprat ja l'entrada per aquest partit. Mentrestant, el Barça de bàsquet torna a tenir demà partit de l'Eurolliga, no rep el Maccabi, rep el Baskonia, jugarà en públic i és molt probable que la Provítola rebi l'alta mèdica i pugui jugar. Tampoc es descarta que torni Vesely, en canvi Tokoshengelia tot indica que seguirà de baixa. I ahir, qui van jugar, també a Europa, van ser el Baxi Manresa i el Joventut, i tots dos van guanyar. A l'Eurocamp masculina, el Baxi Manresa suma el tercer triomf seguit després de guanyar a domicili el Szelowska Wrocław de Polònia. 90-96, sentim el tècnic Diego Campo amb declaracions al podcast El Ganxo.
Muy buena segunda parte. Hay cosas que tenemos que reforzar mucho al equipo y después otras que debemos mejorar, sobre todo jugando en casa yo lo veo más consistente, pero jugando fuera tenemos que mejorar todos en preparar bien los partidos, pero sobre todo el tema mental y físico para empezarlos bien.
I a la Champions de la FIBA, el Joventut ha acabat la primera fase de la competició imbatut després de sumar la sisena victòria consecutiva ahir a la pista del Cholet francès 87-89. Els badalonins, que ja estaven classificats directament pels vuitens, jugaran ara al top 16 amb l'Unicaja de Màlaga i dos equips més que sortiran dels setzens a final. En parla el jove Michael Rusic, un dels més destacats ahir en declaracions a Radio Ciutat de Badalona.
Bueno, el objetivo es subir más y en esta competición yo creo que tenemos el talento y el equipo para ir al final, pero poco a poco, paso a paso.
I acabarem en hoquei patins dient que el Barça ha anunciat la renovació del jugador Sergi Aragonès per 3 temporades més.
Molta felicitat, molt d'orgull. Realment és un plaer doncs, aquesta vinculació. Per mi, doncs, com sempre he dit, és el somni d'un petit culer i espero doncs, que el somni doncs, continuï aquestes 3 temporades.
Catalunya al dia, amb Estel Batet. There's a girl from Soho with a t-shirt saying I blow. She's with the Jive 5, 2 plus 3. And the girl for pay dates are giving cut rates. Else doing it for free.
I avui acabem amb la Fundació Sunyol, que té seu al barri de les Corts a Barcelona, al costat del recinte de la Maternitat. Allà hi presenta un projecte col·lectiu d'investigació de la sida a través de l'art. És, de fet, l'evolució d'un treball anterior titulat Mortals, una recerca col·laborativa sobre la mort, la malaltia, les cures i la vida. Què fa, doncs? Vincula les obres de la col·lecció Sunyol amb les reflexions que han sortit de les sessions d'un grup de treball format per investigadores, activistes i professionals de la salut. Això és tot el que us havíem d'explicar aquest dijous 18 de desembre. Gràcies per acompanyar-nos. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.